A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I 13 minuts amb el suport de la representació de la Comissió Europea a Barcelona, de la Diputació de Barcelona, de l'Ajuntament de Sitges, de l'Oficina del Parlament Europeu, de la Secretaria per a la Unió Europea i d'Eurolocal, la nostra Hora d'Europa és a punt de començar. Ja saben tots vostès que cada mes ens fiquem amb alguns temes relacionats amb la Unió Europea en companyia d'en Joaquim Millán d'Eurolocal. Joaquim, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Agafem, per començar, en uns moments saludarem els nostres convidats d'avui, però una que ens ha cridat molt l'atenció perquè, de fet, ha vingut tot plegat d'Europa i tothom s'esverà molt amb aquesta normativa de la pirotècnia,
sí,
que Berga ha plegat una quantitat enorme de persones. Però ahir els assenyalàvem un article molt interessant de Vicent Partal que feia referència fins a quin punt sempre donem les culpes a Europa quan de fet, aquí hi ha moltes possibilitats d'afegir-hi coses a aquesta qüestió. Li comentem a Joaquim Millán i que ell ens acabi de matejar. Diu Vicent Partal, i aquest cas de la pirotècnia és un cas de manual. En primer lloc, parlem d'una directiva. Una directiva de la Unió Europea és un acte legislatiu que proposa objectius sense dictar la forma d'aconseguir-los. Si fos una regulació, s'executaria sense requerir mesures d'implementació. Però les directives, com és el cas de la pirotècnia, deixen sempre als estats un nivell important de decisió sobre com arribar a l'objectiu que marquen. És així, això?
Sí, correctament. Les directives, evidentment, el que diuen és que marquen la directiva, és una mica, la paraula ja ho diu, la direcció cap on, en aquest moment...
L'objectiu final.
L'objectiu final cap on s'ha consensuat, però clar, evidentment, això en aquests moments ja, a més, ja és a 27, i després, esclar, deixa la transposició d'aquesta directiva a cada estat, perquè cada estat té una organització interna diferent, en alguns semblants, però amb els 27 hi ha moltes diferències notables, i també inclús el marc legislatiu intern, és a dir, nosaltres també tenim aquí comunitats autònomes amb capacitat legislativa que altres estats no tenen, inclús els municipis a diversos estats membres tenen capacitats diferents tant de decisió com d'administració, i per tant el que deixen és que cada estat prengui les decisions oportunes per transposar mm-hmm. aquesta directiva a l'estat. I després també deixa un marge, sempre i quan no contradigui la directiva, per tindre una mica en consideració aquelles idiosincràsies particulars. Dit això, s'ha de dir, jo volia dir dues coses. La primera és que això reforça cada vegada més, això que veníem dient aquí nosaltres cada mes, que això d'Europa ens interessa, perquè clar, després, això s'ha fet a Europa, i després, com no sé si ho diu en aquest article el Vicenç, per tal de que realment que aquesta directiva s'ha aprovat fa temps, no fa de dos dies. És ara tenim el debat aquí, quan resulta que l'anem a aplicar, i llavors diem... Però és que això fa dos anys que s'havia...
D'acord, no ho comento aquí, però no és nova aquesta directiva.
No, ja fa temps que la tenim.
Sí.
Va haver-hi un procés, quan s'estava fent la directiva a nivell europeu, que no solament la societat d'aquí, que potser és la que té menys culpa, però els polítics, els partits polítics d'aquí, que haurien d'estar pensant què s'està fent allà, no només quan hi ha cada cinc anys eleccions, i tindre uns responsables que que també estan, però que a vegades no arriben a tots llocs, però realment, clar, en aquell moment també es va discutir la directiva allà, i el govern espanyol, el govern de la Generalitat, els diversos representants polítics que estan a l'Eurocambra, etcètera, doncs els devia passar per alt, poder, perquè realment doncs és complicat. Però bueno, a part d'això, després també tenim un sistema intern a l'estat espanyol, justament muntat a través de les comunitats autònomes i amb el govern de l'estat, i a més sectorial, és a dir, per ministeris o per sectors, on quan hi ha una directiva s'està explicant en els diversos governs, i després en el cas espanyol s'explica a les comunitats perquè les comunitats també diguin la seva. Això en aquest cas no es va fer.
D'acord.
Això ara dic això una mica el secret de perquè...
Per explicar-ho d'una forma molt, molt ràpida, hi ha aquesta directiva de la Unió Europea, fins a què hi pot fer la Generalitat i què pot fer el govern espanyol? La Generalitat li pot suggerir al govern espanyol unes certes, diguem-ne, adaptacions d'aquesta directiva, d'acord amb la nostra realitat.
Clar, comencem pel principi. Quan parlem de la directiva, qui la fa la directiva? Uns senyors estranys que estan a Brussel·les? No. Els nostres representants dels diversos governs que conformen el que és el Consell i després la Comissió.
D'acord.
i aquests senyors encarreguen uns tècnics, aquests sí que són a Brussel·les, allà sí. Uns senyors i senyores que estan fent després la directiva, intentant també mirar que realment hi hagi el consens dels 27 estats membres, etc. Però això ja parteix diguéssim, dels nostres propis estats. Per tant, aquí és un primer punt on hi hauria d'haver la sensibilitat de dir, oh, quan fem això, ojo, perquè el meu estat doncs hi ha certes, en aquest cas, tradicions on la pirotècnica és molt important i hem de veure com això garanteixi, evidentment, la seguretat de la ciutadania, però a la vegada si també es pugui consensuar una manera de que realment es puguin seguir tenint les mateixes tradicions amb la seguretat, per suposat. Bueno, s'ha de mirar, no? I llavors aquest és un primer punt. Segon punt, clar, quan això es transposa i això està fent, l'Estat, en aquest cas, l'Estat espanyol, ha de comunicar-ho a les diverses comunitats autònomes que han d'estudiar-s'ho i han de dir la seva. Això també és veritat que és un hàbit i costum que s'està produint des de fa poc, per tant, no és una tradició de fa temps, per raons ara que serien d'un altre debat, i també és veritat que el marge de temps és curt. Però bueno, existeixen diversos moments des de que es pensa la directiva, s'aprova la directiva i es transposa la directiva i s'implementa la directiva perquè es puguin dir coses.
D'acord. O sigui,
i aquí
que
arribem sempre al final.
Hi ha temps per maniobrar.
Clar, i aquí arribem al final.
D'acord.
Jo crec que tampoc ara es tracta de donar culpes a ningú, però sí que jo crec que s'ha d'aprofitar per dir, escolta, passen aquestes coses, els tempos que tenim en cada moment per poder dir la nostra, els hem d'aprofitar, perquè després passa això. I llavors és el que deia aquí el Tinder, ara... clar, el fàcil, Brussel·les, no ens té en compte, Brussel·les...
I ara el paper és el de l'Estat espanyol, per dir-ho així? És l'Estat espanyol el que Brussel·les pot dir, mirin, modifiquem això, això?
En aquest cas ha sigut gràcies a que justament des del Parlament Europeu hi ha hagut pressió, quan això s'ha tingut que aplicar, llavors ens hem donat compte, això realment si s'aplica com diu exactament la directiva i com l'Estat espanyol la transposada, evidentment, és clar, això malmet la tradició. I llavors, bueno, com podem? Llavors, clar, comencen a sortir les idees ara i es diu, escolti'm, mirem de nosaltres... Llavors, aquí, a partir d'aquí, hi ha hagut preguntes al Parlament Europeu d'alguns diputats en els quals, aviam, que també és bo això, la societat civil aquí s'ha mobilitzat, ha anat a buscar representants seus en el Parlament Europeu dels diferents colors polítics, perquè a l'hora, veritat, tots s'han posat d'acord els catalans dels diversos colors polítics i han dit, escolta, feu preguntes en el Parlament, a la comissió, de com s'ha d'aplicar això al final, perquè si s'aplica de la manera que s'està explicant aquí la directiva i s'ha transposat a l'Estat espanyol, escolta'm, ens afecta la tradició i aviam, si hi haguessin unes petites modificacions això no seria així i mantindríem la seguretat i d'alguna manera l'ànima de la directiva. Per què s'ha fet la directiva?
D'acord, no cal fer futuribles, però s'arreglarà això.
Home, jo crec que aquest és un dels temes, mira, ahir concretament estàvem en una jornada al Parlament de Catalunya, que és la jornada anual del Consell Català Europeu, i dels diversos ponents que van haver-hi, es va parlar tres vegades.
És que ho dic perquè feia molt de temps que no es parlava de la Unió Europea i d'una directiva de la Unió Europea tantes vegades.
Doncs es va parlar justament en la jornada tres cops, i els tres van coincidir amb el mateix, és a dir, que això ha de sentar les bases de que això no ha de passar més, m'entens? I de fet, vull dir, relativament fa poc, també va passar amb una directiva del temps de treball, que es va aportar al Parlament, llavors tothom va haver-hi la famosa de les 65 hores, les mobilitzacions i tal, però clar, feia un any i mig que corria el text, m'entens? No. I quan arriba el moment, llavors tothom s'estira els cabells, ostres, què està passant? És a dir, bueno, aquestes coses també ens estan donant l'alerta de que hem de canviar els hàbits i costums i veure que el que es legisla a Europa és important per nosaltres perquè, evidentment, ens està condicionant i afectant el nostre dia a dia quotidià.
Recordem dos apartats d'aquesta directiva, tal i com els assenyala Vicent Partal, i passem pàgina i anirem ja als temes que ens ocupen avui. L'article 8 diu, en el cas de les festivitats religioses, culturals i tradicionals dels estats membres, els artificis de pirotècnia fabricats pel fabricant per al seu propi ús i que l'estat membre hagi autoritzat per al seu ús en el seu territori, no poden llançar-se al mercat i no són subjectes per això a la present directiva. Més endavant, a l'article 10, la directiva diu que l'ús d'articles pirotècnics i, més concretament, l'ús d'artificis de pirotècnia va lligat de forma íntima als costums i tradicions culturals sensiblement divergents dels estats membres. Això ho diu la directiva, no ho diem des d'aquí. Això fa necessari que es permeti als estats membres adoptar mesures per limitar l'ús o la venda al públic de determinades categories d'artificis de pirotècnia per raons de seguretat pública o unes altres. Però, esclar, fa referència a la venda al públic d'aquests artefactes de pirotècnia que es fan servir en les representacions tradicionals, no pas que es limitin en les representacions tradicionals. No,
per això dic que a vegades també hem de llegir bé les coses. També és una cosa que ens passa amb el tema europeu, ens passa amb qualsevol tema. En seguida es fa una lectura que no es llegeix bé la lletra i després tothom, clar, les teories van corrent i al final resulta que la directiva prohibia no sé quantes coses, que no és exactament això.
D'acord. O sigui, una directiva no és una norma que no es pot canviar de cap manera, sinó que una directiva és un criteri a partir del qual cada estat, diguem-ne, aporta particularitats que permetin millorar.
I després veurem el marge que donen les directives. Hi ha directives que són més tancades, és a dir, que vull dir el que jo vull matitzar el que tu dius,
perquè
si no ens pensaríem que una directiva diu, bueno, escolti'm, ara fer això, ara faci com li doni la gana, no és això. Es diu, s'ha de fer això i s'ha de fer d'aquesta manera. Ara, li donem un petit marge, i depèn de les directives, el marge aquest és més petit o és més gran, depèn del que s'estigui tractant, si és un tema més sensible, és un tema on ha d'haver-hi una unitat de criteri, per tant, el marge és molt petit, però també és clar, vull dir, després l'Estat, aquella transposició que fa en el seu ordenament intern, pues l'ha d'adaptar justament a la seva idiosincràsia complint i mantenint els criteris de la directiva.
El que ens deies, que no resulti incoherent amb la directiva inicial.
No, perquè després la comissió pot castigar a través del tribunal l'Estat que després aplica la directiva com li dona la gana, que això ha passat, i després realment s'ha portat al Tribunal de Justícia Europeu un Estat perquè ha aplicat la directiva malament.
Ha de ser difícil fer una directiva per 27 estats.
Però per això vull dir que és força complicat. No,
diguem-ne, l'únic avantatge que tenim és que en l'art mediterrani, diguem-ne, la tradició està molt vinculada a la pirotècnia, i sens dubte aquí, diguem-ne, es poden fer valer unes coses, a Itàlia en podran fer valer unes altres,
correcte,
i a Grècia en podran fer valer unes altres.
No, però vull dir, si la directiva, si la llegeixes bé, ja té sentit, m'entens? No, vull dir, perquè evidentment doncs, també tenint en compte que moltes vegades també està pensat en que hi ha una sèrie de productes ja des de fa temps que no es fabriquen aquí, que es fabriquen amb uns altres condicionants de garantia de seguretat, etcètera, etcètera, bé, parlo d'altres països, la Xina, etcètera, etcètera, i també va una mica per regular tot aquest tema, no? I com és l'ús aquí, que sigui un ús indiscriminat. També ens ha passat aquí quan hem intentat regular, entre cometes, les tradicions i hem dit, bueno, a partir d'ara, escolta'm, té d'haver-hi responsables, els caps de colla, etcètera, etcètera, vull dir, això s'ha anat fent d'una manera natural, no? Amb el transcurs del temps, anys anteriors no era així, després vam veure que això es podia desmadrar, etcètera, etcètera, i hem anat, a poc a poc, anant prenent petites mesures de seguretat i de garantia de que realment pues això no pugui tindre un dia allò que dius, tindrà un disgust un dia, no? Bueno, però això és una manera de regular-ho des de dalt, però deixant una mica al marge, no?
D'acord, però que tothom sàpiga que aquesta directiva no neix exclusivament a Brussel·les, sinó que neix dels representants dels diferents estats a Brussel·les,
clar.
Que proposen una directiva. No, entre els representants dels diferents estats hi ha els nostres,
per dir-ho així. Clar, això sempre ho dic, vull dir, allò de Brussel·les no és un senyor que allà està amagat, que fa coses dolentes contra de tothom, no?
Aquesta era la, diguem-ne, la gènesi de l'article de Partal, quan comentaven que la Unió Europea li és l'asa dels cops moltes vegades, i molt sovint segurament ha estat el no mirar amb prou atenció les normes o de no estar-hi al darrere, oi?
Sí, la qüestió és molt senzilla, és a dir, si tu en un moment donat critiques una norma de l'Estat, doncs et surt el ministre de torn i et diu això no és així, defenso la meva, hi ha l'oposició, etcètera, si és la Generalitat, el mateix, i l'Ajuntament també, però quan passa una cosa europea, no hi ha un senyor europeu que vingui aquí i digui no, aviam, parlem-ne de la directiva. La directiva diu això, discutim, podem equivocar també, evidentment, perquè també Europa moltes vegades s'equivoca i recula, no? I ho modifica o no. Però vull dir, clar, no hi ha un senyor europeu o senyora europea que vagi cada dia
que la primera digui, això és així.
Escolta'm, això no és així, per això.
Hem començat amb això, 5 minuts i seran 2:15. El programa, però, avui ens portarà d'aquí uns moments el director de la Fundació Catalunya Europa, el senyor Max Vives Fierro. Què és la Fundació Catalunya Europa? Ho preguntarem d'aquí uns moments, però perquè tothom més o menys ens entengui i ho contextualitzem, Joaquim.
Mira, la Fundació Catalunya Europa és una fundació de recent creació, fa un parell d'anyets que funciona, i és una de les fundacions que l'expresident Pasqual Maragall va voler tutelar. Una va ser la de l'Alzheimer, que va ser poder més mediàtica, més coneguda, etcètera, etcètera, i l'altra menys coneguda, però que també és una fundació que fa una feina de debat i reflexió interessant i que vam pensar que era interessant conèixer-la, doncs és la Fundació Catalunya Europa. No?
Doncs saludem el seu principal responsable, el seu director, el senyor Max Vives Fierro. Senyor Vives Fierro, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Això és anècdota de família d'artistes.
Exactament.
Esclar, era fàcil, oi? Però diguem-ne, per situar-ho. Perquè tothom també ens pugui entendre en el context actual, què aporta la Fundació Catalunya Europa dins un context en què hi ha més d'un organisme dedicat a divulgar o a reflexionar sobre temes de la Unió Europea?
Aviam, nosaltres el que aportem és un programa específic de bones pràctiques. Com el nostre patronat està conformat per empresaris, el que volem és donar una visió més empresarial del que afecta continguts socials i més genèrics, com si diguéssim, no? i ho fem en base a el que és conegut en el terreny empresarial com el benchmarking. Bàsicament, aquest és el que diferencia la nostra plataforma europeista de les altres.
Hi ha alguna forma de definir el benchmarking?
Bueno, és bones pràctiques.
Bones pràctiques, no sé si estem en un moment en què la postura dels empresaris o les reflexions dels empresaris ja d'entrada estan vistes amb un cert recel, o no ho noteu així?
No, bueno, el que passa és que ells el que ens financien la fundació i estan disposats a col·laborar amb tot el que faci falta per tirar endavant. I el que pretenem és que hi hagi una barreja de públic públic-privat, no? Perquè al final els temes que toquem són públics. És a dir, aquí estem aconseguint que hi hagi la barreja públic-privat per tirar endavant els temes que són més d'interès general. I que d'aquesta manera indirecta estan ajudant a que tot millori, no?
En qualsevol cas, esteu vivint una època en què de ben segur el debat o la reflexió empresarial deu estar cada dia sobre la taula, no?
Sí. No, el que passa que a la Fundació no s'exploren, com si diguéssim, aspectes empresarials purament dits, no? La Fundació té uns objectius i intentem que les reflexions i els debats es centrin en el que la Fundació pretén aconseguir.
En qualsevol cas, davant bé aquest context de crisi global, des d'un punt de vista europeu, com la veieu?
Home, jo crec que no hi ha cap organisme regional, ni autonòmic, ni nacional que sàpiga ben bé, ja es veu, no? Que no saben ben bé per on s'ha de tirar, però el que sí que sabem és que quan més units estem, doncs les coses es poden afrontar millor. A mi m'agradaria tenir un Barack Obama com aquest dia està sortint a la premsa que se'l veu ferm, no? Amb unes directrius clares i amb una línia potent, no? I a Europa hauríem de tenir alguna cosa similar.
De tota manera ens crida a vegades una mica l'atenció i de ben segur que aquesta pot ser una conversa de carrer que a vegades doni aquella sensació que no ha passat el temps, és a dir, que les persones poden sentir-se igualment d'indefenses perquè aquesta sensació de ningú sap per on tirar pugui ser la mateixa que podien sentir els ciutadans doncs fa la crisi del 29, que ningú sabia per on tirar, i ja veurem com acabarà, i l'important és estar units. Aquest és un missatge, diguem-ne, que en plena era d'assessors i d'especialistes en economia, són una mica, com allò de dir, bé, sembla mentida com tants coneixements, amb tantes persones, diguem-ne, especialitzades en diferents àmbits, i al final acabem amb aquesta conclusió, que sembla una conclusió, diguem-ne, molt de peu de carrer, no?
Sí, no, perquè el que passa és que jo crec que hem seguit amb el sistema capitalista pur i dur i de lliure mercat, no? Que és el sistema americà que ha envaït el reste del món. Ara, com ha hagut un nou catacrac, no? Aviam si s'entén d'una vegada per totes que cal una regulació mundial financera i econòmica que reguli tot el... Perquè, clar, ara estem en una globalització on els efectes ens han vingut de molt lluny. O sigui, no és que s'haguessin produït al nostre terreny geogràfic més proper, no? I potser cada cop que hi ha una davallada d'aquestes, doncs s'intenta arribar a una reflexió que sí, que com dius, al carrer no s'entén, no? Perquè com és possible que no s'hagi pogut preveure tot això, no? Però potser així es formen o es construeixen de nou les bases per un nou model.
De tota manera, si ho assenyaleu com bé un model econòmic que ha envaït la resta del món, la resta del món s'ha deixat envair per alguna cosa, perquè aquest caramel era molt maco, demanava poques responsabilitats, per dir-ho així, ètiques o morals, i per això doncs tothom ha pujat aquest carro? O...
Sí, per mi sí. Per mi ha hagut el model que era molt golós, com si diguéssim, i tothom s'ha deixat endur per el mateix, no? Potser hi ha economies que són més socials, com les nòrdiques, per exemple, que també hi ha aspectes capitalistes, no?, potents, però potser sí que reflexionàvem més en aspectes socials, mediambientals, que eren una mica més moderats, no? Però la Xina ha acabat sent un país capitalista a l'oestia, no?
Aquí estàvem, us saludo de Joaquim Millán, perquè Hola. També us està escoltant.
Hola, Joaquim.
Hola, bon dia, Max. Doncs no, justament acabes de treure el que jo anava a dir, perquè és que realment això ha passat, i ha passat amb els últims 10 anys, bàsicament, perquè en 10 anys ens dona la sensació que la globalització existeix des de fa 30 o 40, i és que parlem de globalització des de fa poc 10 anys. El món ha canviat en aquests 10 anys moltíssim, i ara no ens en donem compte, però poder dintre un temps en perspectiva ens donarem compte que aquest període, que també ens ha engrescat amb aquest model que, entre cometes, a peu de carrer, el que es diu, ens hem emborratxat tots una mica, i poder massa, i ara la ressaca l'estem pagant, doncs, esclar, no ens han donat compte. O sigui, ha sigut una cosa tan ràpida, en poc temps, que no ens han donat compte. Vull dir, la Unió Europea també, per exemple, hem passat de 15 que érem, que ens coneixem més o menys tots, és com una classe de 15, que tothom mira el Pere, el Joan, ens coneixem, a 27 i dius, no, aquest qui és, aquest on ve, i aquesta, com, de quin idioma parla, és a dir, tot ha anat molt, molt ràpid. Tan ràpid que la Xina, que tothom com estava fa pocs dies. El dia que desperti la Xina ja veurem, el dia que desperti la Xina, de tot cop he dit, ostres, han despertat i molt ràpid, i fixa't i tu, ai, 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 que aquests venen corrents, no?
Sí, sí.
I ho han vist en els Jocs Olímpics. Això ha sigut també una mica la fotografia que ens queda de dir, ojo, allà hi ha un 5% poder de diguem-ne, de classe benestant i classe potent, però clar, un 5% de 1.500 milions d'habitants, doncs són bastants, m'entens o no?
Perquè clar, abans parlàvem de les bones pràctiques i com s'apliquen les bones pràctiques en un panorama així.
Bueno,
ho dic perquè estan molt bé les bones pràctiques, segurament, però fins a quin punt les bones pràctiques donen ingressos, suficients ingressos, o donen els mateixos ingressos que abans, o un està disposat a que no entrin tants ingressos com abans, però que des del punt de vista ètic la seva funció en el context social sigui més ben valorada i diguem-ne que se'n vagi a dormir més tranquil, per dir-ho així.
Bueno, és que una bona pràctica en els temes en els que estem parlant, que són tan globals i tan de tanta envergadura i que afecten a tots els sectors, és difícil trobar una bona pràctica perquè no tenim un model superior on fixar-nos-hi, no?
Però en canvi dona la sensació que Europa, diguem-ne, com a continent i en la seva globalitat, des del punt de vista social, practica més una manera de fer millor que la resta del món, no?
Home, sí, hi ha més cohesió social a Europa. Vull dir,
o més garantia.
Hi ha més aspectes que donen més seguretat, no?, als treballadors. Jo crec que anem per cap de mal davant del món, no?
I en canvi és molt car, això de mantenir, eh?
És molt car de mantenir, sí, però, bueno, vull dir, jo crec que anem a la bona línia. El que no hem de fer és fixar-nos en models que són pitjors, no? Jo crec que estem treballant bé. És per on hem d'anar.
Hi ha, però, en qualsevol cas, i Europa també ho està notant, una crisi veritablement, no només en l'àmbit econòmic, sinó en l'àmbit social, molts llocs de treball que s'estan perdent, empreses europees que estan aplicant restriccions d'una forma molt, molt evident. Això des d'un punt de vista no només de l'Unió, sinó dels propis estats de l'Unió, cadascú ho està agafant també de formes diferents, no? França està aplicant una política diferent, almenys en aquests darrers dies s'està parlant molt que el que està fent França amb les seves empreses és bastant diferent del que està fent l'estat espanyol amb les seves empreses, per exemple.
Sí. Desgraciadament s'estan produint moviments que no afavoreixen el procés de construcció europea, perquè quan hi ha aquestes situacions de por i d'estrès, no?, de crisi, cadascú arrampla cap a casa seva, no? I llavors, clar, els estats membres van aplicant les mides que creuen que els hi poden afavorir o al final ser proteccionistes, és a dir, actuar individualment. Quan jo crec que el que cal en aquests moments és el contrari, enfortir més encara la Unió Europea i no adoptar posicions egoistes, no? Perquè està clar, i la història d'aquests 50 anys en Europa ens ha demostrat que estar junts cada cop és més important, no? Les mides concretes que l'euro, tot, la lliure circulació de treball, tot, etc., ens ajuda, i més en un món globalitzat, perquè em direu què hem de fer amb Xina i amb Estats Units, Espanya solets o França sola, no? On anem tots plegats, i aquest és el camí que s'ha de seguir. Sí, desgraciadament s'estan produint aquests fets que no ajuden a aquest procés de construcció.
De tota manera, fa uns moments ens parlàveu dels països nòrdics, d'alguns, perquè alguns ho estan passant molt malament, o com una crisi com no havien viscut, i en un altre ordre de coses sembla que Suïssa està enormement preocupada i que d'alguna forma, no només pel trànsit de gent a Suïssa, sinó per la seva pròpia situació econòmica, i més d'un està pensant en si veritablement el país neutral per excel·lència es pot incloure dins aquest coixí de la Unió Europea i de l'euro.
Bueno, Suïssa, Islàndia,
Islàndia.
Anglaterra, que tenen poc que torni a passar el que ha passat a Islàndia. Sí, ells segueixen tossuts amb la lliure, però ja s'han adonat en compte que han d'entrar dins de la moneda, no? Sí, bueno, i a més Suïssa és un país que viu del món de les finances,
sí.
No? És el primer que ha rebut, i el que ha rebut més fort, un món bastant obscur, no?
Yeah, però donava tota la sensació que allà no hi podia passar res, oi?
Sí, no, aquí ha tremolat tothom, aquí s'ha tremolat, hi ha hagut un daltavall des del treballador de les 1.000 euros fins al riquíssim que té diners on els ha de tenir, no? Sí, ha sigut un daltavall general.
Per tant, en aquesta situació, el projecte de la Unió Europea ha de revisar-se d'alguna forma. Això ho enfortirà, això ho debilitarà. Hi ha unes eleccions el 7 de juny. Com creieu d'alguna manera que els ciutadans europeus es poden sentir més o menys apel·lats a anar a votar quan tothom està bastant desencantat de tot?
Sí, no, la veritat és que els europeistes som pocs i a vegades ens costa molt fer-nos sentir, no? però al final jo crec que acabarem triomfant, perquè és un procés, és natural, no? Vull dir, és el que acabarà succeint. Jo crec que s'ha de portar el Parlament Europeu, convertir la Unió Europea en un país democràtic, en una capital, en un president, en un exèrcit, no? Per potent, ja tenim la moneda, ja tenim bandera, ja tenim himne, vull dir, s'està construint, no? Aquest procés no hi ha qui el pari, vull dir, és que naturalment ja anem cap aquí, i a poc a poc cada cop som més adeptes, així com el Felipe González deia que hi ha molts euroescèptics, però no hi ha cap país que acabi sortint de la Unió. Sí. O sigui, no estan contents, però no hi ha cap que marxi, no? I cada cop, al final, acabem sent més gent, més associacions, més fundacions, més països, no? Vull dir que és un procés natural que acabarà consolidant-se, segur. Mm-hmm.
Teniu a vegades aquesta sensació que tothom es queixa d'Europa però ningú en vol marxar?
Home, sí, sí. Ja ho veiem, no? El mateix president de la Unió Europea, el d'ara, vull dir que sí. Ha dit de totes, bueno, ara no, perquè
ara evidentment no, oi?
Està callat, però no fa res, no? Sarkozy ja s'està queixant que hauria de tenir més protagonisme i hauria de fer més, moure's una mica més.
Esclar,
no?
És que al costat de Sarkozy qualsevol...
Sí, al costat de Sarkozy qualsevol, sí, el Sarkozy ja està fent la feina que no li toca, però bueno, ja va bé, perquè ja ens agrada el Sarkozy com a europeista, no?
Vaja, al final resulta que Sarkozy no haurà estat un mal president.
No. Per al meu punt de vista, no. Que passa que després també surt defensant molt a França i a potenciar molt el Consell Europeu i al final, bueno, jo crec que en comparació amb la resta podem estar bastant contents.
D'acord, us ho pregunto per si des del punt de vista, es digui fundació o qualsevol institució relacionada amb la Unió Europea, per les persones europeistes, sigui en aquest cas Max Vives-Fierro o Joaquim Millán com estem aquí, al final ve més de gust pensar que Europa té un president que es veu pel món, que va a tot arreu, que és un senyor que es mou quan passen coses, etc., i que per tant Europa surt en els diaris perquè està fent un paper.
Jo crec que aquest tema seria un tema important, i amb això coincideixo amb el Max, perquè seria més centrador per la gent. I al final, quan s'han de prendre decisions en un món global on cada, i no cada hora, cada minut, cada segon que passa és important per prendre una decisió, no pots estar trucant a 27 persones. Però bueno, va, consensuem una declaració comuna, una acció comuna, aviam què fem, aviam què deixem de fer, ah, doncs jo no sé què, ah, jo no sé quantos, i clar, al cap de 3 setmanes prens una decisió que dius, bueno, és que esclar, la decisió ja arriba tard. No? Per tant, jo penso que malgrat tenim el Mr. Pes, que amb alguns temes, que és el Javier Solana actualment, amb alguns temes, ens pot ajudar a prendre decisions en un sentit molt més ràpid, però bueno, tots sabem que també està limitat i que evidentment doncs, encara tenen un pes molt, però molt important els diferents presidents i de govern o primers ministres dels diversos estats, no? I per tant, una Europa 27 amb el món que avui coneixem, aquest món globalitzat, aquest món que dèiem abans, és molt difícil que funcioni. Funcioni com crec que avui s'han de funcionar, i especialment en una època difícil, complexa, de crisi, on jo el que demano és en els diversos governs, i en aquest cas els polítics que conformen aquests governs, home, que prenguin decisions. Perquè al final, com a ciutadà, és millor dir, mira, ha pres una decisió, s'ha equivocat, que no dir, ens ha anat malament, i és que no hem pres cap decisió. És aquella situació que dius, aquí ningú fa res, això el ciutadà no ho pot tolerar. No ho tolera de la democràcia. Prefereix algú que prengui decisions, malgrat hi hagi el risc de que amb alguna d'elles et puguis equivocar, però que vegis que els teus governants almenys fan alguna cosa.
O sigui que els ciutadans prefereixen, en el fons, veure algú que actua de la manera pragmàtica, passa alguna cosa, vinga, demà som allà, no sé què. T'hem tornat a retrobar a Max Vives-Fierro perquè havíem perdut momentàniament la comunicació. Sí. En el fons, suposo que coincidiríeu amb l'argumentació que feia Joaquim Millán. Als ciutadans els agrada veure que algú pren decisions d'una forma immediata i que aquesta maquinària no és tan lenta ni tan pesada.
Sí, a més que tinguin una visibilitat de que hi ha una persona, perquè ara, per exemple, amb el conflicte de Gaza, clar, han aparegut diverses persones en l'escenari.
Sí, és cert.
No? Ha aparegut el president de la UE, el Sarkozy també ha anat, el Solana també ha anat. És una mica confús.
Sí, sí.
Les institucions i el funcionament de l'Unió Europea és bastant complex.
Dona tota la sensació que cadascú hi va a veure si aconsegueix alguna cosa perquè és ell o perquè... Etcètera,
sí, jo crec que s'ha d'anar explicant que la Unió Europea al final serà un país i que hi haurà un president i que hi haurà una capital. No? Vull dir que i això s'ha d'aconseguir amb un únic president, amb una persona que representi la Unió Europea.
N'hi ha per estona d'això?
Perdó?
N'hi ha per estona d'això?
No, perquè el Tractat de Lisboa ja preveu que hi hagi un president i ja no serà de 6 mesos i serà més ampli el període de presidència. Per tant, s'està enfortint la posició de presidència. No?
Mm-hmm. Finalitzem amb aquella qüestió que us plantejàvem, però segur que el cap teniu el 7 de juny també, i aquest 7 de juny, des del punt de vista de les previsions, es veu bé o com es veu? Hem tornat a perdre, ja m'ha semblat que havíem tornat a perdre Max Vives Fierro, qualsevol cas, deixem-la... Ho tornem a retrobar, sí? No, sento... No, doncs, hem tornat a perdre la connexió amb Max Vives Fierro, el director de la Fundació Catalunya Europa. En uns instants, saludem Susana Borràs, la professora de la Universitat Rovira i Virgili, experta en canvi climàtic. Com la dita catalana, casa de molts, se la mengen els cargols, doncs a la Unió Europea també molts, no direm que molts a manar, no, però sí que és cert que des de fora dona aquella sensació que no hi ha una representativitat que algú li cau de demanar això.
Saps, aquestes vegades seria representat una sola persona, fa la por que, bueno, aquella persona, si a més és un gran líder, etc., doncs evidentment doncs, sembla que després, vull dir, a més deixem tot el poder en una sola persona, no? Però, per altra banda, també és veritat que en aquests moments una Europa 27, amb el món que estàvem parlant, és inoperant. No poden haver-hi 27 opinions diferents sobre cada tema amb una urgència per prendre mesures, com per exemple ara la Unió Europea també se li demana, escolta, tenim Unió Europea, de què se serveix amb la crisi que tenim? Quines mesures es prenen? Què s'està dient? Perquè clar, és evidentment que la mesura que pugui agafar i prendre un moment donat el ple de l'Ajuntament de Sitges per intentar, dins el marge de capacitat que té per poder intentar pues, fomentar l'ocupació, etc, etc, és minúscul. La Generalitat pot fer més coses, el govern espanyol pot fer més coses, però si no hi ha una Unió Europea que realment d'alguna manera treballi perquè el marc global, amb aquest món que estem dient internacional, on tu tens els diners a una entitat financera aquí, però resulta que llavors aquesta entitat financera diu no, és que els he invertit a no sé on, que allò ha estat allà, i clar, evidentment, això a la gent se li escapa i al final el que vol, miri, no m'escalfi el cap, qui pren decisions per mi? Perquè jo això vaig a votar i delego amb uns polítics perquè prenguin decisions.
Els avis ho tenien fàcil, perquè podíem pensar, home, abans anàvem al banc i deixàvem els estalvis allà i sabíem que els estalvis estaven a la caixa forta. I
coneixíem el director, que a més ens agafava i ens atenia.
Això mateix.
En el seu despatx.
I ara ens diuen que deixem els diners al banc i al cap de 5 minuts aquests diners poden estar invertits.
I quan vas a retirar més de no sé què, no he vingut a avisar 3 dies abans.
Això mateix.
Però l'altre dia vaig portar i no em van dir res. Per treure'ls tinc que avisar.
I els diners són meus, no me'ls podeu donar, no us heu d'esperar tants dies. En fi, aquesta Unió Europea que necessita un cap visible, però aquesta Unió Europea que també ha estat, en aquest cas, líder en qüestions de canvi climàtic. Brussel·les celebra aquests dies la tercera setmana europea de l'energia sostenible. Més de 200 institucions i organitzacions associades i prop de 140 actes a tota la Unió Europea. Bé, quin és i quin ha estat el paper de la Unió Europea en tots els temes mediambientals? Saben que, a part d'aquesta crisi econòmica, la qüestió del medi ambient, ara potser no recordem tant Al Gore i la seva pel·lícula, oi? Però fa 4 dies això era moneda corrent. Saludem a la doctora Susana Borràs, que és professora de la Universitat Rovira i Virgili i experta en canvi climàtic. Doctora Borràs, bon dia i bona hora.
Bon dia.
La saludem precisament i fa un any que parlàvem d'aigua, que no hi havia aigua, que què faríem amb l'aigua, que no plovia, que el món estava canviant i que el temps estava boig, etc. I ara resulta que aquest hivern ens ha retrobat, no sé si ens ha conciliat de nou amb la meteorologia de tota la vida, no?
I tant. I segurament en tindrem més d'aquests canvis.
Sí?
Que, degut a les amenaces que ja es fan notar, no?, en la nostra meteorologia, no?, que fins ara doncs, ens havíem acostumat a hiverns i a estius més o menys ambientalment normals, i ara ens trobem aquestes alteracions, amb aquestes ventades, amb aquestes inundacions. Els focs que hi ha a Austràlia doncs, són canvis que són a conseqüència de les alteracions, no?, que estem ja patint.
Perquè, doctora, abans de posar-nos en aquesta qüestió de la Unió Europea i el canvi climàtic, aquest hivern, segurament, els més grans hauran pensat, home, això és un hivern com els d'abans.
Probablement. El que passa que estem ja patint conseqüències molt greus en el sistema climàtic i hem de ser conscients que és com a conseqüència de tot aquest sistema industrialitzat que s'ha basat en l'ús irracional dels recursos naturals i que, evidentment, han tingut un impacte i tenen encara un impacte molt important en el sistema climàtic.
Perquè des del punt de vista de la comunitat científica hi ha algú que encara en dubti del canvi climàtic?
Bé, encara hi ha sectors que en són reacis, jo no vinc de l'àmbit científic, però negar l'evidència que la degradació ambiental té un impacte molt important sortir de la realitat a la qual estem vivint, no? Segurament aquests posicionaments es deuen més a interessos, no?, que possiblement han creat la indústria que, o altres sectors empresarials interessats encara en mantenir, doncs, el ritme de creixement que actualment venen mantenint en aquests canvis ambientals que es produeixen.
Abans de parlar de legislació, sou coordinadora del màster en dret ambiental. Què és el dret ambiental?
Bé, el dret ambiental són tot aquell conjunt de normes que intenten, sobretot, preservar tots aquests recursos naturals que són el fonament de la vida, de la subsistència, no?, de l'ésser humà, i, evidentment, aquestes regulacions ambientals, tot i que són bastant novedoses, no?, en relació a altres sectors de regulació jurídica, doncs és una regulació jurídica necessària, insisteixo, per continuar, doncs, la nostra subsistència.
Encara hi ha una certa sensació que les persones que malmeten el medi ambient, i ho diem així molt en genèric, les seves accions no tenen cap conseqüència o conseqüències molt evidents amb elles? És a dir, que un pot fer més o menys el que vulgui sense que li passi gran cosa?
Bé, això és un posicionament una mica que no s'enfronta a la realitat, no? De fet, hem de ser tots responsables del nostre consum, de les nostres actuacions particulars i quin impacte tenen sobre la unitat ecològica, no?, la qual formem part. No ens hem d'oblidar que som part d'un planeta en el qual, doncs, hi ha una correlació entre els factors ambientals i nosaltres som un element més. Per tant, ignorar, doncs, el nostre protagonisme en tot aquest...
Quines diades tenim avui? Hem perdut la connexió amb la doctora Susana Borràs, esperem retrobar-la d'aquí uns moments. Estàvem a punt també de considerar el protocol de Kyoto i el paper de la Unió Europea en tot això, però ha saltat alguna cosa, no em facin de què. Sobrecarguen la red. Què es pot fer amb això? Que es pot trucar a la Unió Europea?
Ho hauríem de parlar amb la comissària, la Vivian Reding, perquè, clar... perquè aquest és un altre dels problemes que realment s'han de solucionar a nivell global. És a dir...
Sobrecarguen la red. Per descomptat, eh?
No, però vull dir que realment, esclar, hi ha una altra cosa, és que nosaltres no tinguem les companyies que inverteixin suficientment com per donar servei en casos com aquest, i que cada vegada més ens passa aquestes coses, que dius, abans passava puntualment i ara sembla que cada vegada és més sovint. Això és un altre tema, hauríem d'haver exigit, i això cada vegada que passa alguna cosa ho veiem quan fa poc també aquí a Catalunya passava fa dos anyets de tots els temes elèctrics i tal, i llavors vam començar a donar compte que feia no sé quants anys que les companyies elèctriques aquí cobraven però no invertien poc, no? Llavors vam tindre que el govern de la Generalitat demanar al govern de Madrid que faci exigir a unes companyies privades i algunes públiques que complissin el pla d'inversions, perquè, clar, llavors començava a patar tot, no? I ens vam donar compte d'això, no? Clar, aquest és un tema. L'altre tema és que realment, doncs, evidentment, avui en dia també hi ha un altre debat sobre la taula de dir, bueno, això d'internet està molt bé, però fins quan? Perquè, clar, si ara tothom, que si internets, que si t'apuntes al Google, al Facebook, a no sé què, no sé quantos, clar, l'ús que s'està donant s'està una mica, allò que dius, a punt de que igual acabar petant el sistema, no? Per tant, bueno, aquest és un altre debat.
Però, bueno, i en un altre debat, hem tornat a recuperar la doctora Borràs, però endavant. Ho dèiem en el sentit perquè la Unió Europea pot posar normes, però el sector energètic, que és un dels motors econòmics de la Unió Europea, fins a quin punt un motor econòmic pot, per sobre, diguem-ne, el polític o l'executiu o el legislatiu a l'hora de...
Inclús el tema energètic ja hem vist darrerament com el senyor Putin l'ha utilitzat com amb força i amb poder per exigir altres qüestions.
Sí. Kyoto, un protocol, tornem a saludar la doctora Borràs, aquí hem perdut per allò de la sobrecarga en la red. Doctora Borràs, bon dia, bona hora.
Bon dia de nou.
Kyoto, un protocol, i jo no sé si quan es parla d'un protocol hi ha una certa obligació a complir-lo o no, i si al final, com a especialista que sou en el tema, això de Kyoto ha estat una mica frustrant en general.
Sí, a veure, el protocol de Kyoto és un tractat internacional en el qual, doncs, un conjunt d'estats en el seu moment es van comprometre a uns objectius concrets que eren la reducció d'emissions. En concret, la Unió Europea doncs, es va comprometre a una mitjana, no?, assolint una mitjana del 8%. En canvi, s'ha pogut constatar doncs, que, malgrat doncs, haver-hi l'obligació d'arribar en aquesta reducció mitjana del 8%, doncs, s'ha pogut constatar que fins ara s'ha assolit només el 2%. Vaja. Per tant, malgrat haver-hi unes obligacions, el principal problema que existeix en l'àmbit del dret internacional del medi ambient és precisament la seva aplicació i el seu compliment.
Perquè si Obama diu d'alguna manera que ell, d'acord amb el que vingui, i que Estats Units s'afegiran a allò que vingui, això és un baló d'oxigen?
Jo crec que sí, no? Jo crec que és un punt d'optimisme i que pot fer d'alguna manera doncs, que els altres països s'animin, no?, a seguir el pla ambiciós d'Obama. No? De fet, és considerat per tota la comunitat internacional com un pas endavant i prometedor respecte doncs, a aquest incompliment que fins ara doncs, havíem vist del protocol de Kyoto. No? I per això s'espera que a Copenhague, l'any 2009, quan s'hagi d'adoptar els nous compromisos per aquest post-Kyoto, doncs es pugui comptar amb el recolzament d'Estats Units amb aquesta lluita contra el canvi climàtic.
Darrerament, i ens ho apuntaven les seves notes en Joaquim Millán, es marca la data del 2020, com la data en la qual, diguem-ne, s'ha de poder haver assolit una reducció del 20% en les emissions de CO2.
Exacte.
Això és molt, no?
Sí, partim de la base doncs, que en el primer període, no, d'aquest 2020...
Hem arribat on hem arribat, oi?
Hem arribat on hem arribat, no? De totes maneres, l'objectiu està entre el 20% i el 40%, no? Però probablement es quedarà a Copenhague el 2009, al desembre del...
Ai, Déu meu.
Déu meu, Déu meu, a sobre Europa i adéu.
No, i a més, vull dir, ara parlava de Copenhague, que és veritat que el desembre d'aquest any hi haurà una mica el posar sobre la taula el Kyoto 2, perquè ens entenguem, I a més es fa a Copenhague, aquí a dins la Unió Europea, una mica també doncs, com a reconeixement a aquest lideratge que la Unió Europea ha tingut, malgrat que tampoc hem aconseguit
aquest 2%, gairebé que alguns hem sorprès, home, quina misèria.
Una més per les declaracions del nou president americà i ja comencem a estar contents. Una més amb les declaracions, perquè clar, fins ara la cosa era més complicada.
Hem tornat a recuperar a la doctora Borràs, això feia temps que no ens passava, però bé, en fi, què ha de succeir a Copenhague, doctora Borràs?
Bé, doncs a Copenhague, com us estava comentant, a part de que s'espera incrementar els nivells de reducció, s'espera també comptar amb la participació d'aquells estats en vies de desenvolupament, però que són economies emergents i, per tant, potencials contaminadors i emissors de gasos d'efecte hivernacle com Xina o la Índia. A més, com fèiem referència abans a la participació d'Estats Units, també es reforçarà fons d'adaptació per a aquells països que es poden ser més vulnerables als canvis ambientals. Per tant, no solament els objectius de reducció, sinó altres mesures que poden doncs, recolzar tota aquesta lluita contra els efectes del canvi climàtic.
Aquí hem de suposar que tindran un paper fonamental, si és que en algun moment es decideix apostar-hi d'una forma molt ferma, les energies alternatives o els mitjans de transport alternatius o amb sistemes, diguem-ne, alternatius al petroli, no?
Sí, exacte. De fet, és una de les principals lluites que actualment està potenciant la Unió Europea. De fet, el 23 de gener d'aquest any, doncs ja la Comissió va presentar la proposta d'una directiva per tal de potenciar les energies renovables en el si dels seus estats membres. I, de fet, també la Unió Europea doncs, ja el 2007, i ho ha reafirmat aquest Consell Europeu de desembre, justament quan es celebrava la conferència de Poznan a Polònia, que doncs, assumiria el compromís d'arribar doncs, a un 20% d'energies renovables en el consum d'energies que es dediquen al transport, per tant, substituint el combustible, no?, que es destina al transport. I a més, doncs, també amb el compromís d'assumir que un 10% provingui dels biocombustibles, de la producció de biocombustibles.
Que això portaria un debat afegit també sobre bé, com es creen els biocombustibles, a partir d'on i fins a quin punt, quines són les càrregues socials que pot implicar la producció de biocombustible.
No? Exacte, de fet, una de les exigències en aquest objectiu és que la procedència d'aquests biocombustibles siguin ambientalment i socialment sostenibles, en el sentit de que la producció d'aquests biocombustibles no generin una inseguretat alimentària, és a dir, que en la producció d'aquests biocombustibles no s'utilitzin alimentació bàsica de determinats països.
No? I això és compatible, doctora?
Clar, de fet, la mateixa Agència Europea del Medi Ambient doncs ho ha posat en dubte i també fins i tot l'OCDE, no? De que la provinència, la utilització d'aquests biocombustibles siguin d'alguna manera o tinguin alguna repercussió en aquesta lluita contra el canvi climàtic, s'ha posat molt en dubte i personalment, és una opinió personal, penso que la inversió en biocombustibles s'està enfocant més des d'un punt de vista econòmic, el benefici econòmic, que no pas no, en aquesta lluita contra el canvi climàtic.
Una darrera qüestió per la doctora Susana Borràs, abans la línia no es comporti d'una forma maleducada i la perdem així de cop i volta. Des d'un petit municipi, com Sitges, què es pot fer?
Bé, de fet, hi ha moltes accions particulars que el propi municipi pot endegar, no? Des de, sobretot, l'estalvi energètic, no? Des de l'enllumenat, fins i tot promoure el transport sostenible o fins i tot campanyes de sensibilització són potser el fonament mínim que pot apropar encara més al ciutadà la necessitat de racionalitzar el consum. No? Són petites accions que, tot i que no semblin importants, en definitiva o a llarg termini poden d'alguna manera doncs, beneficiar o contribuir en aquesta lluita del canvi climàtic, però sobretot el benestar del propi ciutadà.
Doctora Susana Borràs, professora de la Universitat Rovira i Virgili i experta en canvi climàtic, gràcies per estar aquí matí amb nosaltres.
Gràcies,
Susana, per compartir aquesta estona amb vosaltres aquest matí.
I disculpar, com no, aquestes contingències extra, per dir-ho així, o que no formen part, sens dubte, de la nostra intenció. Gràcies de nou, adéu-siau, bon
dia.
Amb la doctora Susana Borràs hem arribat gairebé al final. Dir-los tres qüestions d'agenda. El dia 11 de febrer, Europa dedica una diada al número d'emergències, que és comú a tota la Unió Europea, el 112?
Sí, el 112, que de fet, vull dir, encara no és molt conegut dins el que és el sector de les, justament, que es dedica justament a les emergències, però que no és encara prou conegut dins el que és l'àmbit ciutadà. Jo penso que és important, perquè amb la mobilitat que hi ha, clar, tu ara, per exemple, te'n vas a viatge, tens una urgència a Itàlia, i dius, quin número deu ser, quin camí, si tenim un número...
D'acord, però la intenció és que el número sigui el mateix a tota Europa,
a tota Europa,
el 112.
Ja, exacte, ja se redireccioni el número que toqui local, però vull dir que tu marquis el 112 i sàpigues que et contesta algú.
D'acord, i si vostès van també a les pàgines online de les institucions europees, també trobaran que Europa celebra, les institucions celebren el Dia de l'Internet Segur.
Sí, és pràcticament una jornada dedicada a tot el que és una cosa molt nova, però que tothom entendrà, que és el cyberbullying, que és justament aquelles pàgines dedicades als infants, gent jove, que en un moment donat pues, et demanen informació, una foto...
I que poden ser mal utilitzades.
I en un moment donat ho tenen, t'assetgen.
Joaquim Millán, gràcies. Fins la propera.
Gràcies a vosaltres.
Tornem en 5 minuts.
Adéu, bon dia.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.